Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
A l'entrevista d'aquest dijous conversarem amb Sergi Vallès, diputat d'Infraestructures i Territori a la Diputació de Barcelona i alcalde de Torrelles de Foix, que ens espera ja als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo.
Com bé dius, ens acompanya ja el diputat d'Infraestructures i Territori i alcalde de Torrelles de Foix, Sergi Vallès. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Gràcies.
Bé, farà... Ara, bueno, queda una mica encara per l'any d'entrada a la Diputació de Barcelona i voldria que ens fessis una valoració d'aquesta experiència i del teu paper com a l'àrea d'Infraestructures i Territori.
Sí, el 13 de juliol, si no m'equivoco, farà exactament un any que vaig prendre possessió com a diputat i, a més, com bé sabut, amb un acord de govern en aquell moment per investir la presidenta del PSC, i amb una posterior entrada també a govern dels comuns i del partit d'Esquerra, no? Al final portem un any de govern, el qual hem anat presentant un seguit d'inversions al territori, hem anat aprovant diferents programes, tant el programa de camins com el programa d'aigua recentment, que és un programa de 100 milions d'euros, com s'ha anat parlant aquests dies a premsa, i també al final estem a la Diputació per allò que vam crear Impulsem el Penedès, no? Que al final és un partit territorial, que treballa pel territori i que l'objectiu era que el Penedès no seguís sent, a la nostra manera d'entendre-ho, menys tingut, no? Que allò de poder defensar, en aquest cas, la comarca de l'Alt Penedès o el conjunt de la Vegueria, però per posar l'exemple amb l'Alt Penedès, que ens fem la idea que hi ha 115.000 habitants, doncs quan ho has de defensar, per exemple, davant d'un, ja que parlàvem de Diputació, davant de Sant Boi mateix, o municipis grans i potents, doncs segurament és molt difícil defensar un territori quan fas la comparativa amb habitants amb aquestes ciutats, no? Per tant, vam creure que havíem de crear Impulsem Penedès i com que la nostra manera d'entendre la política és aquella política de proximitat, aquella política efectiva, aquella política compromesa, la que ocupa els espais pel qual ens presentem, perquè al final fem política per poder governar, per poder prendre decisions i perquè siguin efectives, doncs enteníem que ens tocava, si era possible que ho va ser, estar al govern de la Diputació, no? I per tant, després d'un any ho tornaríem a fer i a més penso que com a territori i a més com a espai, doncs en estem molt contents dels resultats que estan havent, no?
Parlaves d'aquest acord de govern, no es va entendre molt bé. No sé si comentaves, no?, del tema de territori, però sabem que va haver-hi com moltes tirantors, no?, al respecte.
Sí, al final no podem oblidar que venim del moment polític que venim, on pactar amb un partit o amb un altre a vegades sembla que sigui complicat, i per tant al final és això el que segurament no es va arribar a entendre, no? Nosaltres vam crear Impulsem Penedès, com deia, i el vam sumar a la coalició amb Junts, però al final vam fer una coalició, nosaltres som un partit, i en aquell moment així ho vam expressar, i per tant l'acord era lliure de poder arribar a diferents pactes a les diferents institucions on estàvem, no? Així va passar al Consell Comarcal, així va passar a diferents ajuntaments, i així va acabar passant a la Diputació, tot i ser més complicat segurament d'entendre-ho i d'explicar-ho, no? Perquè en aquell moment es van dir moltes coses, però s'ha acabat veient que per tots els partits polítics en conjunt, perquè penso que ha estat per tots els partits polítics de l'Alt Penedès i del Penedès, doncs ha estat una cosa positiva, perquè segurament el Penedès tothom sabia on érem, però des de que la Diputació de Barcelona hi ha un partit que es diu Impulsem el Penedès, i en aquest cas també Junts per Igualada, doncs tothom parla del que ha passat a la Diputació, tothom en va parlar en aquell moment, i tothom ens va situar encara més al Penedès, no? I segurament a dia d'avui la Diputació de Barcelona, tothom sap que en aquest mandat el Penedès és una prioritat de la institució, perquè hi ha uns diputats que ho defensen, com ho han defensat sempre tots els diputats d'aquesta comarca, però no només ho defensen, sinó que el nostre nom del nostre partit és únic i exclusivament Penedès.
Què ha suposat per la Vegueria Penedès a nivell de recursos i ajuts per impulsar projectes als municipis?
Al final és allò que deia abans, no? Que el nostre ADN és Penedès, per tant, ve a ser que Impulsem el Penedès fa un pacte nacional, que el fa amb un altre partit, que en aquest cas és Junts, per tenir una afectació global, no? Una afectació única i exclusivament sobre el Penedès, no sobre el conjunt de la demarcació, en aquest cas, de, si parlem de Diputació. I, per tant, quan tu defenses els teus interessos com a partit, els teus interessos quins són? El Penedès. I no com podria ser un altre partit, que seria el conjunt de Catalunya, i, per tant, no hauria de fer distincions quan nosaltres sí que ho podem fer perquè som un partit únic i exclusivament d'aquestes quatre comarques i, per tant, de la nostra vegueria, no? Perquè ens fem una idea a nivell del Penedès, que són els números que tinc més al cap, estem parlant de que hi ha hagut aquest primer any 16 milions d'euros extres amb subvencions nominatives destinades a projectes que no hi havien estat. 16 milions d'euros que han vingut pràcticament tots de l'acord polític nostre i de rebot de les respostes que hi ha hagut per altres partits polítics, no? Aquests 16 milions d'euros es parlen a nivell de projectes, no? Hi ha municipis que han asfaltat camins, carrers, faran nous equipaments, han arreglat temes d'aigua, tot i que després el programa d'aigua ha complementat, han arreglat temes d'aigua, de claveguera. Hi ha hagut projectes pràcticament per tot, plaques solars, temes d'energia, temes en renovables, com deia. Per tant, el tirar endavant que hi haurà en la comarca i en el conjunt de la vegueria aquests quatre anys, de la mà dels ajuntaments, dels consells comarcals, mancomunitat, consorcis, que són els que rebran aquestes aportacions extraordinàries, doncs serà palpat de forma directa pels veïns, no? No només això, sinó també els programes de camins, els programes d'aigua, el PGI, que és el Programa General d'Inversions, que també la fórmula s'ha mantingut. Són coses que hem pogut defensar com a partit territorial, amb una visió territorial, perquè la segona part no ens oblidem que dels 32 diputats, em sembla que estem a govern, i diputades a la Diputació, pràcticament un 80% són àrea metropolitana, no? I, per tant, aquesta visió de municipis territorial, com podem tenir l'Alt Penedès, l'Anoia, doncs segurament és molt més complicat que sigui així, no? I, per tant, quan parlem que els partits que hi ha representats, molts d'ells, els seus diputats, són d'aquesta primera, segona, tercera, quarta corona metropolitana, i nosaltres ja anem un pas més enllà, identificant aquests problemes de municipis com pot ser Puigdalba, Santa Fe, petits, fins a municipis més grans com són Vilafranca, Igualada, etc., doncs aportes aquest plus que fa que un programa de camins tenia una inversió X i aquest mandat, per exemple, aquesta inversió s'ha doblat, no? O sigui, el meu municipi, Torrelles de Foix, rebíem uns 70.000 euros tota la legislatura i aquesta legislatura en rebrem 180.000 només per arreglar camins, no? Aquells problemes reals que té el ciutadà quan va a casa seva, que potser els ajuntaments, degut a aquesta manca de finançament, no podem resoldre.
De fet, aquesta vegueria compta amb molts municipis petits i mitjans, no?, que depenen en bona mesura, com bé deies, Sergi, de la Diputació, però sí que algun municipi n'ha fet pública la queixa per no estar en aquest paquet d'ajudes. A què es deu això?
Sí, principalment aquest és un dels motius pels quals hem decidit avui estar aquí, perquè segurament això està arribant ja una mica lluny i ho voldríem explicar clarament, no? Perquè al final ens costa entendre que estigui passant el que està passant. Al final, tots veiem quan es parlen de pactes i d'acords que quan es negocien els pressupostos, per exemple, de la Generalitat o de l'Estat, els negocien entre partits i, per tant, qui acaba fent les propostes són aquells partits, no? O sigui, quan un ajuntament toca aprovar pressupostos a la Generalitat, el seu partit segurament li diu, escolta'm, quines necessitats tens al teu ajuntament, no? I si el teu partit tens la sort que negocies pressupostos, segurament estarà inclòs, i si no la tens, no estarà inclòs. Què vull dir amb això? Que al final l'acord el va fer Impulsem el Penedès amb el Partit del Socialista, Partit Socialista, i per tant aquest acord és un acord de partits polítics que al final ha beneficiat de l'Alt Penedès en concret, dels 27 municipis que hi ha a l'Alt Penedès, 22 municipis, dels 27, 22 han rebut subvencions nominatives. No tots directament d'Impulsem, però la resta, com a contrapartida, s'han beneficiat. Què vol dir? Que hi ha 5 municipis que, al meu entendre, no, potser no han sabut fer prou bé la feina, no? I en aquest cas, un que té una gran fixació amb tot això, que és el municipi de Sant Sadurní, encarat pel seu alcalde, doncs està bastant preocupat o queixós d'això, no? I al final a mi em costa entendre quan municipis del voltant seu, com pot ser Sant Llorenç d'Hortons, que és un municipi del mateix partit polític, doncs ha rebut 1.200.000 euros de nominativa, no? Per tant, és aquella manera d'entendre la política que la culpa la tenen tots menys tu, no? Si segurament no has pogut fer arribar recursos al teu ajuntament, potser la culpa és teva i no de la manera que es fan les feines, no? Per tant, comença ja a preocupar una mica que el fet de que el Penedès ens estiguem beneficiant d'aquesta manera de l'acord de la Diputació estigui causant un malestar entre aquells municipis que potser no se'n surten o no saben fer prou bé o perquè són potser encara molt novells, doncs no aconsegueixen que arribin els recursos que toquen en el seu municipi, no?
Sergi, pregunto com a rol com a diputat de referència a la vegueria del Penedès juntament amb el Marc Castells.
Sí, al final també no ens oblidem que l'Alt Penedès li toca només un diputat, perquè així ho diu la llei, a la Noia li toca un diputat, al Garraf també li toca un diputat, i en aquest cas és l'Abigail Garrido, de Sant Pere de Ribes, que ens hi portem molt bé. Però al final, entre el Marc i jo, doncs ens hem entès molt bé, vam fer l'acord aquest nosaltres dos conjuntament, i això ha portat que la manera de funcionar i fins i tot la connexió entre l'Alt Penedès i la Noia se n'hagi ressentit molt positivament, no? I per tant, estem molt contents de poder representar la Diputació aquests 4 anys, no?
Aquests 3 anys de mandat que encara queden, què esperes del suport de la Diputació i de l'acord de govern?
Al final, aquests 3 mandats que queden, espero treure'n pel Penedès el mateix que n'hem tret, o si més no, el màxim possible, cada un d'aquests anys, no? Al final, a la Diputació hi som encarant aquests 2 reptes, no? El fet de Penedès i tot allò extra que hi podem treure, i el fet de l'àrea que presidim, no? Presidim una de les àrees més potents de la Diputació, que això també és una cosa molt important, és l'àrea d'infraestructures i territori, que al final engloba tot el que són les carreteres de la Diputació, aquests 1.500 quilòmetres de carreteres, i a més engloba equipaments i patrimoni, no? Equipaments que, per exemple, ha desenvolupat aquest programa d'aigua, un programa magnífic que no s'ha fet pràcticament mai, que segur que no hi ha cap altra institució que l'iguali, 100 milions d'euros repartits en el territori d'una forma proporcional als problemes reals que tenen d'aigua els ajuntaments, i també tenim l'àrea de patrimoni, que també traurà un programa de patrimoni, no? Per tant, infraestructures ha tret i ha doblat un programa de camins, equipaments un programa d'aigua, i patrimoni traurà un programa de patrimoni que ja el complementarà amb el que tenia aquesta passada legislatura, no? Per tant, estem absolutament al costat de tots els ajuntaments de la demarcació, estem especialment al costat dels ajuntaments de la nostra vegueria, menys el Baix Penedès, perquè, com bé sabem, correspon a la Diputació de Tarragona, i, per tant, ens posem a la disposició de tots en allò que sigui millorar tot el que està en la nostra àrea, com ja estem fent, no? Els ajuntaments es queixen, però ja que parlava de Sant Sadurní, per exemple, Sant Sadurní té una urbanització d'un carrer en concret que estem al màxim a disposició de treballar-hi i de fer-ho, cosa que fins ara, dia d'avui, durant aquest any, l'alcalde encara no m'ha dit en cap dia som-hi ni posem-nos-hi, no? Però ens tindrà al seu costat el dia que vulgui començar a iniciar aquestes obres amb el finançament preparat, que és com ho tenim en aquest moment, no?
Abans parlaves del pla d'aigua, d'aquests 100 milions d'euros que es van aprovar el passat dijous, el 27 de juny. Què suposa i per a què ha de servir aquest programa i què implicarà per a les nostres comarques?
Al final, aquest programa d'aigua, com ara comentava, és un programa extraordinari perquè s'ha fet amb 100 milions d'euros que han sortit del romanent de la Diputació, que seran 75 milions d'euros aquest 2024 i 25 milions d'euros el 2025, que a més els ajuntaments els podran rebre d'aquesta manera, d'aquesta proporció, en forma de bestreta, els podran rebre directament a la seva caixa de forma anticipada, de forma bestreta. Per tant, en podran fer ús sense haver de demanar al banc o altres llocs aquells que no tinguin tresoreria i podran començar les inversions. També aquells ajuntaments petits, amb menys de 500 habitants, ens posem 100% a la seva disposició per fer nosaltres mateixos la contractació o tot allò que sigui necessari. I, per tant, aquest programa d'aigua, perquè ens fem una mica la idea, amb 100 milions d'euros estalviarem 12,5 hectòmetres cúbics d'aigua a l'any, que si féssim una comparativa, una dessaladora estalviaria 25 hectòmetres cúbics l'any, però té un cost de 140 milions d'euros de construcció més 35 milions d'euros de manteniment, no? Per tant, amb aquesta inversió de 100 milions d'euros, en 3 anys sobrepassem aquesta amortització que tindrien les dessaladores, no? Per tant, estem contentíssims d'aquesta feina que ha fet. És una feina que hem fet, és una feina que hem fet des de la nostra àrea d'infraestructures i territori, però també molt acompanyats de les àrees de consum i salut, de l'àrea d'acció climàtica i també de presidència de la Diputació. No? Per tant, ha estat una feina tancada, en aquest cas entre tots els partits polítics de govern de la Diputació, que nosaltres des del primer dia portàvem en l'acord de govern, que des del primer dia l'àrea d'infraestructures ja hi treballava en el programa d'aigua, i per tant és allò de fer realitat aquells projectes de la gent, de fer arribar els diners on són necessaris, de que no estiguin a la caixa i que els diners estiguin al territori i en aquest cas en aigua, en infraestructures, que és on toquen estar.
Anem a parlar de reptes pel que queda de mandat. Ja veus, no? com abans deies, no? del Penedès, que ens hem de sentir d'alguna manera davant altres institucions. També tindríem, no? el desplegament de la vegueria i tenir veu pròpia de la realitat del Penedès, és a dir, la realitat del Penedès, abans ho comentaves, versus altres doncs de la corona metropolitana, és molt diferent a la que pot tenir un Baix Obregat, no?
Sí.
O altres llocs. Sí, sí. Quins reptes us poseu?
Per començar, una mica el que deies, eh? El Penedès hem estat menys tinguts, no? Recordem, per exemple, que no tenim una cosa tan simple com una regió policial pròpia, no? O sigui, al final fa anys que reivindiquen moltíssimes coses i no aconseguim que es facin realitat, no? Hi ha moltes promeses que cauen en cul de sac, que no es fan efectives, i que no es fan efectives potser perquè a vegades alguns partits polítics posen per davant el partit que no pas el territori, no? Que és l'objectiu en el qual per això vam fer el Penedès, no? Perquè les decisions es prenguin només des d'aquí i no tinguem sempre una pressió superior que ens digui cap on hem d'anar o que diguem on hem de fer, no? Per sort, jo penso que això ho estem contagiant a altres partits polítics, per exemple, està canviant i és una meravella a dir avui poder treballar amb Junts cap aquí, però al final aquest fet de poder arribar més enllà, com deia al començament, identificant-te només com a marca de Penedès i no com a territori, doncs és excel·lent, no? I segurament ho hem de fer a tots els nivells. No pot ser que el pla territorial estigui on estiguem a dia d'avui, que el fet de lo que deia que la vegueria del Penedès és l'única que no té regió policial, doncs són fets identitaris que s'han de solucionar, i ho hem de solucionar segurament tots junts, treballant una mica més i entenent una mica més el nostre territori com a territori, segurament no defensant els interessos partidistes, no? Al final també, per desgràcia, la política és la que és, no? I segurament hem d'analitzar perquè ens estem separant tant dels ciutadans, i a dia d'avui ens trobem en aquesta situació que fins i tot no es pot arribar encara a fer govern, no? Potser hem de començar a centrar-nos, a treballar per lo que és important pel territori, per lo que és important pel país, arribar a acords amb tothom, perquè al final la política és arribar a acords que siguin necessaris i que es puguin palpar i arribar a les persones, no?
Abans feies menció al Baix Penedès, com que ho estàs fent aquí a Domenys, t'haig de fer la pregunta. El fet de que l'Alt Penedès pertanyi a Barcelona i el fet de que el Baix Penedès pertanyi a Tarragona, lògicament doncs, no hi ha els mateixos diners a Barcelona, a la Diputació, que a Tarragona. No sé si això és... si es podria resoldre d'una manera, perquè de fet a un company teu, no, com a el que serà alcalde de Cunit, el Jaume Casanyes, ha dit moltes vegades que Cunit se'n vagi cap a Barcelona. Estem en terra de ningú, abans ho comentaves. No sé si hi ha solució, perquè aquí ja no entraríem només en demarcacions, vegueries, i és que estem enmig de no res, no?
Sí, al final tornem al problema inicial, no? Que segurament entrar a treballar efectivament com a vegueries, doncs segurament ens solucionaria el problema de província, etc. No? Bueno, falta segurament aquesta aposta per part del govern de la Generalitat, que potser haurà d'abordar els pròxims anys, per mirar que el Penedès deixem de sentir-nos, com ara tu expressaves, si som d'una part del Penedès o una altra, una mica inferiors, no? Per tant, som conscients que hi ha aquest problema, com a Impulsem Penedès l'hem comentat moltes vegades, i segurament hi ha coses positives i negatives, tant per un costat com per l'altre. Al final, tots som penedès, tots ens en sentim, i hem d'intentar que al màxim possible doncs, aquesta Diputació ja no sigui només la Diputació de Barcelona o de Tarragona, sinó que al final sigui la Diputació del Penedès, no? I que per tant aquest Consell de Vegueria traslladi aquestes preocupacions, com tu exposaves, dels ciutadans a intentar solucionar-les i que no hi hagi aquestes diferències.
Seria viable.
Entenc que tot és viable i per això fem política, no? És allò que deia que tots hem de ser responsables i hem d'arribar a acords per resoldre els problemes reals de la gent, no? O sigui, aquest matí, per exemple, em trucava un alcalde que, tot i jo entendre que el programa d'aigua és excepcional i ha estat perfecte, doncs hi ha una petita escletxa d'un petit problema que no es va contemplar perquè potser li passa a ell dels 310, no? Escolta'm, doncs s'ha de mirar de resoldre. Al final estem fent política per resoldre els problemes globals de tothom i si n'hi ha un diferenciat d'un territori o d'algun concret, doncs s'ha de mirar a treballar i si és possible s'ha de mirar a resoldre, no?
Per finalitzar, Sergi, com compagines la vida de diputat amb la d'alcalde?
La de diputat amb alcalde és fàcil. La de política amb social i família és més difícil, que això suposo que ens passa a tots.
No?
Però la de diputat i alcalde és fàcil perquè quan entens que la Diputació és qui et resol pràcticament el 100% dels problemes als ajuntaments, a tots, o sigui, qualsevol ajuntament que parlis de la demarcació de Barcelona, la Diputació de Barcelona és qui ens resol els problemes. La Generalitat, per desgràcia, ens té molt abandonats i altres institucions pràcticament no hi són, no? Per tant, és molt fàcil estar a la Diputació, tenim uns excel·lents tècnics, tenim molta capacitat i això ajuda que la feina sigui molt més senzilla, no? I per tant, quan a més pots aprovar programes com el d'aigua, pots entendre't amb tothom i hi ha resultats, doncs és fàcil. Al final, fem política perquè ens agrada, perquè ho gaudim i perquè ens sentim aquesta necessitat, aquest cuc d'intentar millorar el que tenim al nostre voltant. Molts cops ens equivoquem, però quan ens equivoquem aprenem, no? Per tant, jo estic molt content de poder compaginar el fet de ser diputat amb el fet de ser alcalde. Entenc que segurament tots som com som i segurament jo tinc un tret identificatiu que potser altres no comparteixen i que potser per això avui estic aquí i deia que començava per explicar per què hi volia ser, que és que dir les coses com són i com et surten a vegades segurament no et porta que tinguis gent que se senti còmoda quan ho dius, no? I al final és allò que deia, no? Ho compagines, t'agrada, en gaudeixes i entenc que tothom ho ha de sentir com a seu i hem de poder intentar que tothom també ho gaudeixi igual, no?
Doncs Sergi Vallès, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa i que vagi molt bé l'estiu.
Moltes gràcies, és un plaer i també un plaer que m'entrevisteu des del Baix Penedès i que ho gaudiu com nosaltres i que a més ho facis tu, Lourdes. Moltes gràcies.
Gràcies.
És una de les propostes d'aquest Bijaç 2024 i amb aquesta última cançó, One Last Song, arribarem a les notícies de 11:15.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15, encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Les fires de maig van generar un impacte econòmic de 3,4 milions d'euros. La Comissió de Fires ha fet balanç de la darrera edició de les fires de maig, destacant l'èxit i impacte econòmic positiu. Segons les dades presentades, l'impacte és de 3,4 milions d'euros, dels quals el 82% va romandre a l'àmbit local i comarcal. Aquest any les fires van comptar amb la participació de 105 empreses expositores. El sector del comerç i serveis va ser el més representat, amb un 40,9%, seguit pel sector de l'automoció, amb més d'un 32%. Pel que fa a la procedència dels expositors, el 65% provenia de l'Alt Penedès i el 55% de Vilafranca. Les fires de maig van atreure prop de 31.000 visitants, dels quals el 93% van manifestar la intenció de tornar l'any vinent. Els expositors també van expressar la seva satisfacció i el 61% va confirmar la seva intenció de participar en la propera edició. Pel que fa a les vendes, 16 concessionaris van participar en la campanya promocional, aconseguint la venda de 143 automòbils. El 66% dels compradors procedien de Vilafranca i comarca. Santa Oliva tindrà guàrdies municipals per tallar el vandalisme. Els municipis reclamen una major dotació de Mossos d'Esquadra per la comarca. El vandalisme s'està cebant amb els municipis de l'interior del Baix Penedès. Desordres públics, danys en el mobiliari i en instal·lacions municipals, fins i tot amb la crema de vehicles com va ocórrer a l'Arbós. Els veïns reclamen solucions i vigilància, ja que temen la situació, que la situació s'enquisti i fins i tot que vagi a més amb situacions de violència cap a les persones i robatoris. Municipis com l'Arbós ja han contractat vigilància privada per les nits, rere nits de delinqüència i vandalisme. Llorenç del Penedès ha sofert la crema vandàlica de contenidors i Banyeres demana als veïns col·laboració per intentar frenar els desordres i destrossa de béns públics. L'Ajuntament de Sant Quintí ha presentat les propostes del consistori per millorar les connexions de la vila en el marc d'una trobada institucional amb el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. Lamiel, acompanyat de la sotsdirectora general de Seguretat Viària, Anna Pintó, s'ha reunit amb l'alcalde de Sant Quintí, Bernat Catasús, i els departaments d'Urbanisme, Administració i Intervenció del Consistori per abordar els principals reptes del municipi en matèria viària. L'alcalde ha traslladat la necessitat de garantir la seguretat al revolt de la Passada, una corba pronunciada situada a l'accés sud de Sant Quintí des de la carretera C15 i Sant Pere de Riudebitlles. L'Ajuntament també ha demanat suport al Servei Català de Trànsit per millorar la connectivitat del nucli urbà amb la urbanització de la Solella i la implicació per fer possible la millora de l'Avinguda Montserrat. La gimnasta olardolenca Erika Tamayo participarà en els campionats mundials de gimnàstica aeròbica. La mateixa Erika Tamayo ha rebut la confirmació fa pocs dies després de que aquesta gimnasta de Sant Miquel es proclamés campiona d'Espanya de gimnàstica aeròbica en la modalitat de trio, juntament amb l'arbocenca Lucía Luna i la cunitenca Judit Cano. A més, també es penjava l'or amb la modalitat d'aerodance amb 7 altres gimnastes del Calafell, mentre que en individual femení es quedava a les portes del podi, ocupant el 5è lloc de la general. El primer lloc assolit al Campionat d'Espanya ha portat a ser seleccionades per disputar el proper Campionat del Món en la modalitat de trios, que es farà a finals de setembre a la localitat italiana de Pesaro. Tant l'Erika com les seves companyes es van sorprendre de la convocatòria perquè a principis d'any no hi comptaven amb elles. La bona temporada i els resultats ha fet variar el criteri inicial de la federació.
Penedès en xarxa.
Second to honey, honey, papa.
Són 2:15 i 5 minuts. La nostra estimada doctora Ai Campeto, la Maria Rodríguez, avui ve provocadora i ens llança aquesta frase, aquest ganxo per arrencar. Celebra que no tens vacances. A mi m'ha pujat una mica la mosca al nas. Maria, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Ets provocadora, eh? Què vol dir celebra que no tens vacances? Si tots estem esperant les vacances amb candeletes.
Bueno, és que, és clar, com que és el tema estàndard, no? Això, ah, que fas vacances, que fas vacances... Doncs escolta, no tothom fa vacances, no?
És veritat.
No tothom fa vacances a l'estiu i aleshores, doncs clar, jo dic, coi, celebrem que no tenim vacances, no? Molts dels que ens escolteu és probable que no feu vacances, no?
Aquí estem tu i jo sense fer vacances, de moment.
De moment, oi? I aleshores, què hem de fer, no? Quan davant d'una situació ens podem prendre les coses de diferents maneres, no?
Sempre.
Resumint molt seria o em queixo de que no tinc vacances, o extrapola-ho a qualsevol altra circumstància de la teva vida, o em queixo o ho accepto, no? I aleshores, què ens passa, què us passa a vosaltres que ens escolteu quan ens queixem? Ai, mira, és que no tinc vacances, és que un altre any igual, és que tothom està de vacances i jo aquí treballant...
O potser no en tens, però les fas molt tard i no veus el dia que arribi i estàs també en el pou igual, no?
I sempre et falta, no? És allò, mira, l'altre ja està de vacances i jo no, no? I sovint només veiem això, no? Allò que em falta a mi, no? Quan no ampliem la mirada i diem, no, perdona, és que igual que jo hi ha molta gent que no té vacances, no? I també, no? Potser quan jo faci vacances, les altres persones que estan ara de vacances estaran treballant, no? Llavors, sembla que sempre ens estem queixant d'allò que no tenim en aquests moments, no? Aleshores, què ens aporta el joc i el riure, no? Que és una miqueta el perquè d'aquesta secció amb tu que tractem aquí això, que potenciem aquesta altra mirada, aquesta altra actitud de que ens aporta això, el joc i el riure, de com ens prenem les coses. És a dir, si tu no tens vacances aquest estiu, això no ho podrem canviar. La Sílvia i jo no ho podrem canviar, això.
Poca cosa hi podem fer, ja sap greu.
És a dir, les coses són com són, no?
Sí, sí.
Aleshores, si aquest
s'han d'entomar.
Any... S'han d'entomar, exacte.
Però hi ha un però.
Val.
Com ho fem, no?
Com ho fem, exacte. Hi ha un però i jo fins i tot et diria per què no canviem les paraules i li diem que és una oportunitat. De dir, d'acord...
Ho veig complicadot, però tira,
sí?
Tira. Aviam com ho fem. Aviam com compartim aquest no tinc vacances en una oportunitat.
Sí, perquè, és clar, fixeu-vos quina energia, quines sensacions et queden a tu en el cos. Això ho proveu, eh? Nosaltres ara anem xerrant, però vosaltres aneu provant. Si no ara, doncs en altres moments, quan et passa alguna cosa i de seguida li posem un però, no? I veiem només allò negatiu, què us passa en el cos, no? Recordeu que aquí nosaltres també us convidem sempre que testegeu una mica què et passa al cos, no només en l'àmbit mental, no? Què et passa al cos quan dius, ai, és que no tinc vacances, ai, és que mira, és que...
Aquesta cantarella, ja va baixant el to, ja entrem aquí en un bucle de negativitat.
Exacte, veus? Baixant el to, dius tu, no? Baixant el to... de la veu, també energètic, corporal, no? Llavors, què passa? Si jo a nivell corporal em vaig tancant i em vaig baixant la mirada, em veig només el meu melic que no tinc vacances, no veig oportunitats, no? Aleshores, quan jo estic immersa en una situació concreta, en l'exemple d'avui...
Podrien ser les vacances o una altra cosa.
Qualsevol altra cosa, no? En el cas d'avui parlem de les vacances... Clar, jo em puc estar tot l'estiu queixant-me que aquest any no tinc vacances i passar-me tot l'estiu doncs amb mal humor, enrabiada, frustrada i perdre'm...
Quina pena d'estiu.
Quina pena d'estiu.
Perquè malgrat tot és estiu, no?
Exacte, no? O bé puc utilitzar la paraula l'altra, no? És a dir, d'acord, doncs què puc fer?
Busquem no? L'oportunitat.
Busquem quina oportunitat em dona això, no? Mira, doncs, no ho sé, potser treballes en un lloc amb aire condicionat i no passes calor.
Que acostuma a ser així.
Per exemple, no?
Generalment s'està millor a la feina que a casa.
D'acord, no? Que tu puguis veure això, que també puguis veure, potser, escolta, potser el teu cap, que no suportes, està de vacances i no està, i no t'està emprenyant a la feina. Escolta,
això és una oportunitat, també.
També, no? De dir, escolta, treballo amb més calma, no? No sé, també fins i tot el dia, doncs, és, quan acabes la feina, doncs, com que el dia és llarg, pots sortir a passejar, prendre alguna cosa amb els teus amics, el que sigui, no? És a dir, com, sabent que no puc canviar aquella circumstància, com jo me l'aprenc, no? I amb això el riure i el joc ens ajuda, no? Una miqueta això de dir, d'acord, doncs ja que estic aquí, com, què puc fer? Doncs veient aquesta altra part positiva que dèiem, no? Fins i tot, a part de tots aquests exemples senzills, però que també ens poden ajudar, no? De dir, escolta, doncs és veritat, doncs ara a la feina doncs també baixa potser el nivell d'exigència i tinc l'oportunitat de fer aquelles coses que durant la resta de l'any no em dona l'horari, no tinc temps per acabar allò i sempre es queden com coses pendents, doncs a l'estiu estàs a la feina i tens aquest temps,
no? I pots
no?
fer net de totes
I
aquestes qüestions.
Fer...
Això també dona una pau mental increïble.
Sí, oi? I a més dones l'espai a que surtin noves propostes, no? Els que, ja que estem parlant de la feina, no? Sovint, quan estàs molt atabalat pel temps, per terminis, per, no? No tens temps, no dones espai a la creativitat. I, per tant, doncs pot ser que arribi un moment en el que la teva feina doncs es queda limitada, que ja no ofereix noves propostes al públic, als clients, etc. No? Si us hi fixeu, cada vegada més en empreses que destinen un temps per cuidar els seus equips de treball, justament amb aquest àmbit, no? Perquè se n'han adonat de que quan les persones van a la feina amb un entorn favorable, distès, no? Agradable, doncs estan més predisposades a treballar i a més el nivell de creativitat augmenta. I això no ho dic jo, sinó que segurament vosaltres mateixos que ens escolteu, potser treballeu o coneixeu familiars que treballen en empreses que dediquen aquests espais a fer tallers de cohesió d'equip, de risoteràpia, de joc, no? Una mica per això. Perquè al final, aquí sempre ho diem, no? Nosaltres no som màquines, no? Som persones. I per tant, el cuidar, el tenir cura de la persona, doncs això ens ofereix aquestes noves oportunitats, aquests nous resultats, no?
La Maria també ha dut una oportunitat per tots vosaltres, que sí. És descobrir com funciona, què em passa si vaig a una sessió de risoteràpia. Regalem una sessió.
Vinga.
Així que, si us ve de gust provar-ho, aprofitar aquest estiu per descobrir aquestes sensacions i com em beneficia, feu-nos un truc al 938-7-26-26 i us donem aquesta sessió, que després ja convindreu amb la Maria el dia que vagi bé.
Sí, exacte. Fins i tot aquest juliol tenim una sessió el dia 17, no? Que abans fora de micro tu em deies, Sílvia, a vegades passa que la gent a l'estiu deixa de fer coses, no? Deies això també, doncs...
Sí, tot es para una mica.
Tot es para, no?
Deixes el gimnàs, les classes d'anglès...
Sí.
El que sí que estàs fent.
Aleshores, doncs, sí, està bé trencar amb les rutines, justament per agafar aquest aire, no? I tot i així, tampoc no cal que trenquis amb totes les teves rutines, no? Perquè si hi ha una cosa que et senta bé, doncs perquè l'has d'aturar, no? Sinó, justament, seria que et puguis continuar parant atenció amb allò que tu et senta bé, independentment de que estiguem al juliol o que estiguem al desembre o el mes que sigui de l'any, no? Doncs us volia...
Estirem el fil de les oportunitats.
Sí, mireu, jo us volia explicar avui que us explicaré un experiment que potser ja n'heu sentit a parlar i no donarem el resultat, us deixaré amb la incògnita perquè durant aquest estiu...
I hem de rumiar.
Feu barrinar una miqueta al cap, I us donaré algunes pistes per això. És un experiment que va proposar una psicòloga nord-americana que es deia perquè va morir el 2012, es deia Alice Eisen, es diu Isen, és a dir, s'escriu Isen, suposo que es diu Isen, no ho sé, era una psicòloga nord-americana i professora de psicologia i màrqueting a la Universitat de Cornell, a Nova York. Total, l'experiment consta d'aquests elements. Una espelma.
Que una... farem vudú.
Si voleu.
Oh, cridarem els esperits.
Els bons, eh? No us espanteu, que nosaltres aquí amb la Sílvia sempre promovem la llum, el riure i l'amor i l'empatia i tot.
Perdona,
tot això,
una espelma, què més?
Val? No, però fixa't que bonic, no? És a dir, davant d'una paraula, no? Et ve una imatge i ja l'enllacem amb alguna activitat, alguna cosa. No? Això és jugar, d'acord, Sílvia?
He estat pel·liculera, eh? M'he passat una mica. Clar.
No. Aquesta és l'actitud lúdica, eh? Aquesta és l'actitud lúdica i aquesta és l'actitud que fa que sorgeixin noves propostes davant d'una situació. Aquesta senyora justament va dedicar la seva vida a fer estudis sobre la influència de l'efecte positiu en la interacció social, no? I també en la presa de decisions en situacions complexes, no? Perquè això que et pot sortir ara mateix, que ha sigut una cosa així espontània... Que
una estracanada, total.
Què t'ha passat a tu? Sí, però fixeu-vos, d'aquesta estracanada que tu ja l'estàs etiquetant i potser ja la descartaries, potser també heu sentit a parlar dels brainstorming, no? Aquest concepte, la pluja d'idees davant d'un nou projecte.
Digues el que se't passi pel
projecte.
Cap, no?
Correcte. Eh? Fixeu-vos, no és una cosa que ens inventem nosaltres ara aquí, sinó que es porta durant molts anys ja que això es fa servir. I per què es fa servir? Doncs perquè s'ha comprovat que a partir d'aquestes idees esbojarrades, d'aquestes estracanades que dius tu, segurament no farem vudú, no? O sí, però a través d'aquí pot sortir una altra idea, que potser al començament pot ser una cosa com molt això, molt boja, molt que dius, ui, està molt fora de lloc, però no ho sabem. Si nosaltres estiguéssim aquí una hora amb un equip de persones, no?, creant, jugant i veient què passa, no?, davant d'un projecte nou que volguéssim fer, segurament ens serviria, no? Ni que sigui ja només per descartar-ho, també serveix, sí? Per tant, el que ens ajuda al riure i al joc és a no tenir aquest judici de dir no proposo perquè és que això no... On te vas a parar, no? Això no anirà enlloc, Si tothom penséssim així, no hi haurien nous invents a la humanitat, no?
I ara que... quartes la creativitat, no?
Clar, quartes la creativitat i diries on te vas a parar, si home, no? Mira, per exemple, el Thomas Edison, es veu que ell fomentava que en el seu equip de treball hi hagués aquesta actitud lúdica, no? Clar, o sigui, penseu que va ser un inventor dels més prolífics de la seva època. Llegia que tenia més de 1.000 patents registrades, aquesta persona, no? És a dir, si aquest senyor hagués deixat de banda qualsevol pensament així una miqueta fora de l'estipulat, segurament doncs no hagués inventat res, sí? Per tant, permetre'ns aquesta actitud lúdica de no judici, de dir estarà bé, estarà malament, me l'acceptaran, no me l'acceptaran, treure'ns això de sobre és aquesta oportunitat per... No sabem què ens sortirà, no? No sabem. Fins i tot, parlant amb el fet aquest que dèiem de les vacances, que dius, oh, és que amb aquesta feina a l'estiu em toca treballar, carai, potser és una oportunitat perquè et replantegis si vols canviar de
la feina.
Clar, perquè si realment per tu és...
Si et pesa molt no fer vacances a l'estiu, no?
Exacte, veieu? És a dir, no és tant... acceptar aquella situació amb aquella energia de... com dir-ho? De sofriment...
De resignació.
De resignació, de dir, ai, això no ho podré canviar mai més a la vida, no? Sinó, no, és justament el contrari, de dir, carai, potser sí, no? Que puc tenir una altra opció, no? Podria ser que podries canviar de feina, o potser no canvies de feina, però... et reestructures amb el lloc de treball, no ho sé, no? Però aquest no ho sé que diem ara, potser si et dones aquest permís a riure i a jugar, et sortirà alguna idea. podràs tenir aquesta altra mirada de dir, uau, si això no se m'havia acudit, d'intercanviar-me les vacances amb la Sílvia, per exemple. No? Ella sempre les fa al juliol i jo les faig al desembre. I ara resulta que a ella li va millor i fem l'intercanvi. No ho sé, no? És a dir, aquestes coses que ens poden sortir, no? Si tenim aquesta mirada del joc
més oberta. Tornem a l'experiment.
Vinga, teníem l'espelma.
Necessitàvem una espelma. Vinga. Què més? S'ha donat així a l'espelma.
Mira, això és perfecte. Una caixa de llumins,
sí,
i una caixa de xinxetes,
sí?
D'acord?
Mira, no sé si anava jo molt desencaminada amb el vudú, eh?
És que veus la intuïció que et va per aquí, eh? La cosa és que hem d'enganxar l'espelma a la paret i l'hem d'encendre. I l'única consigna és que la cera de l'espelma no pot caure a terra.
Ah, tu no ens dius com fer-ho.
No, no,
ens
de
dius
moment...
què hem de fer.
Clar, l'experiment és el que... A veure, com ho resoldreu, això?
Com enganxem una espelma a la paret? Tenim llumins...
Tenim una caixa de llumins i tenim una caixa de xinxetes.
I una espelma.
I una espelma.
L'hem d'enganxar a la paret.
Sí, i l'hem d'encendre.
I què ha de passar amb la cera?
Que no pot caure a terra.
No pot caure a terra aquesta cera.
D'acord. Aneu barrinant i, mentrestant, no barrineu molt, molt, perquè m'agradaria que ens acabéssiu d'escoltar. Eh? Vosaltres preneu nota i després uneu practiqueu.
Ja, i rumieu.
Eh? Què va estudiar aquesta senyora, l'Alice Eisen o Eisen? Va veure que amb aquest experiment només entre un 10 i un 15% de les persones que els hi proposava aquest experiment eren capaces de resoldre'l. Per tant, estimats oients, si no us en sortiu, no patiu, eh? De primeres, d'acord? No, no us estresseu, no és que sigueu poc enginyosos, sinó que és que realment, de cop i volta, hi ha aquest tant per cent petit, no? Què va provar ella? Després va fer el mateix experiment amb un altre equip de persones, però amb aquest altre equip els hi va posar un vídeo còmic d'una durada de 5 minuts prèviament a plantejar-los aquest experiment. Què va passar, estimats meus? Que el tant per cent de persones que van aconseguir resoldre aquest enigma experiment va pujar al 65%. Déu-n'hi-do, no?
Molt, sí, sí.
D'acord, sí.
Van ser més creatius.
Exacte, van ser més creatius.
Després de riure.
Després de riure. Per tant, això aquesta senyora ho va comprovar, i aquest és un experiment que potser ja n'heu sentit a parlar, o el podeu buscar per internet i ho trobareu. I confirma això, ella va confirmar això, no? Que en un entorn previ, no? Lúdic, distès, amb el qual les persones van... riure, estaven això, no?, amb aquesta actitud de no judici, així, doncs hi van haver moltes més persones que van aconseguir resoldre l'experiment. Clar, davant d'això, això és informació, no?, que tenim al nostre abast, que s'ha fet aquest experiment i que, per què no, podeu aplicar vosaltres a la vostra vida diària, no? És a dir, què passa? Aquí també ho hem explicat moltes vegades, no? Quan riem, quan juguem, donem veu, donem pas a la part del cervell on està instal·lada justament la creativitat. Aquesta part, la creativitat, l'alegria, aquest sentiment de pertanyença al grup, són coses que anem repetint i que fixeu-vos com sí que està relacionat. No? De vegades quan els adults que ens creiem que ho sabem tot, no? Jo ja això ja ho sé tot, no? Què fa aquest instal·lar-nos en aquest no, és que jo això ja ho sé tot, no? O que ve algun company nou de feina que potser és més jove que tu i dius no té tanta experiència com jo, no em pot aportar res, no? Aquesta mirada és molt rígida, no? I és molt petita. Quan entrem en aquest estat del riure, del joc, d'aquesta mirada, més de quan nosaltres érem infants, que és el que treballem a potenciar amb els tallers de risoteràpia, no? Tornar a connectar amb aquesta actitud lúdica davant de la vida, què em passa, no? Que estic oberta a noves oportunitats, que és el que dèiem abans, no? I, per tant, la mirada davant una nova situació, una nova persona, la mirada, i quan dic mirada també és l'escolta activa, no? a veure què em pot proposar aquesta persona, no? Que potser és igual, potser sí que és més jove, potser és d'una altra condició, potser no té tants estudis, però potser té una idea genial que va molt bé per al nostre projecte. És igual de vida, laboral, etc. Sí? I aleshores és això, és tornar a connectar amb aquesta actitud, no?
A l'inici parlaves de, sí, del cos, no? De com ens anem tancant,
sí,
si estem en mode negatiu, i això que deies ara seria obrir-se, no? O estar receptiu, obert, uh-huh, eixamplar.
Exacte, és això, és aquesta... Dir, a veure, no? A veure què em diu aquesta persona nova o aquest equip nou, o a veure què em passa avui a la meva vida, no? Aquesta, dir... D'acord, no? En lloc d'estar-me queixant tota l'estona, ai, és que no tinc vacances, D'acord, no tinc vacances, això que dèiem, no? Què puc fer, tot i no tenir vacances, amb la meva vida, amb el meu dia a dia, no? Fixeu-vos que això també, per això dèiem, no? Celebrem no tenir vacances, no?
És a dir, busquem l'oportunitat.
Cada dia tenim aquesta oportunitat, no? I quan em permeto aquesta mirada, aquesta escolta, aquesta apertura, que tu em recordaves ara, sí, no? Davant de l'altre, estableixo vincles de col·laboració amb l'altre, no? No tant de competitivitat, sí? Llavors, clar, quan les persones col·laborem, compartim, estem sumant, no? Per un projecte, tornem-hi al mateix, Sumem, En canvi, quan entrem en la competitivitat, restem, no? És a dir, la parcel·la es va fent cada vegada més petita. I, per tant, si estem parlant ja com de les vacances a nivell laboral, a nivell també laboral, això al final té data de caducitat, si només em miro al melic, no? Per tant, us convidem a que rieu molt i que compartiu. I que celebreu que no teniu vacances.
Doctora Icampeto, Maria Rodríguez, facis o no facis vacances, bon estiu.
Molt bon estiu a tothom, gràcies.
Fins al setembre.
Adéu-siau. Adéu.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.